Hola, molt bon dia a tots. Ja tornem a ser aquí amb el Joan Cubells. Bon dia, Joan, com
Hola,
estem?
Bon dia.
I la que us parla, la Montse Rofes. Estem dins el programa de la finestra, com ja sabem molts, amb els temes de psicologia. Estem tractant els problemes, més ben dir, preguntes que es fan molts pares sobre els seus fills dins la segona infància, als 4 o 5 anys. I avui comencem amb un sol tema que és força interessant, com són les pors infantils a la nit, el que diem els terrors infantils. Això amoïna molts pares, perquè els temors poden ser també dins de l'àmbit familiar i a l'escola, llavors poden ser de tipus neurològic. I llavors ja passaríem a incidències més grans amb els nens, no? I ara, doncs, Joan, m'agradaria que m'expliquessis les diferents raons o motius d'aquests temors que tenen molts nens.
Sí, però et refereixes al que són el terror nocturn o a la por en general?
A veure, això...
Sí, perquè el que és el terror nocturn acostuma a ser pues, el que es coneix com malson, no? Per una part, però hi ha una diferència entre el que és el malson i el que és el terror nocturn. En el cas dels malsons, els nens, quan es desperten d'aquest malson, solen recordar la situació d'angoixa que estaven vivint i són capaços una mica d'explicar què és el que han somiat. No? En canvi, en el terror nocturn, el nen no recorda què és el que estava somiant, sinó que més aviat el que es queda és pres, diguéssim, d'aquest terror, no? Llavors, tant un com l'altre sembla ser que estan bastant associats a l'angoixa i aquesta angoixa és una mica, diguéssim, difícil de generalitzar o de donar una explicació general d'on prové. Llavors, en cada cas és particular i en el moment de tractar aquesta angoixa hi ha tota una sèrie de coses que sí que es podríem dir que són generals i que té a veure una mica, diguéssim, amb la relació entre el nen i la mare, o el nen, la mare i el pare. I a partir d'aquí, no, d'aquesta triangulació, és d'on prové, no, l'angoixa o pot ser la font d'angoixa del nen, que això, en tot cas, ho podem matitzar i explicar una mica més. No?
Sí, a veure, perquè molta gent es confon entre l'angoixa, el malson, i les fòbies que tenen els nens. A veure, perquè les fòbies, la fòbia simple, un temor específic a objectes o situacions com són algun animal, els trons o així, llavors molta gent ho confon amb angoixes i malsons que tenen els nens, perquè en aquesta edat no ho solen dir realment lo temor que hi tenen amb això. Vull dir, ells somien. I llavors no estan ben bé tocant la realitat.
En el cas de la fòbia, quan un nen té, per exemple, fòbia a un animal, no? Si moltes vegades inclús els nens tenen fòbia a animals que no estan en el seu, diguéssim, medi, no? Sinó que són més aviat, doncs jo què sé, por a un lleó, por a serps, por a...
I a vegades a serps imaginaris, que veuen en pel·lícules o...
Però diria que això és una altra cosa. O sigui, a veure, lo que... Aquests serps imaginaris, com per exemple les bruixes, no? O els fantasmes, que el nen entra en aquesta imagineria, que d'alguna manera aquesta por o aquesta fòbia, més, jo no diria aquí fòbia, sinó aquesta por, aquests éssers imaginaris del nen, prové una mica d'aquests contes que s'expliquen, no? Per part dels adults. Però, per altra part, també, aquests contes que expliquen els adults als nens, una mica ajuda a estructurar, ajuda a donar forma a aquestes pors que té el nen. Per exemple, no? Un dels éssers mítics que dona explicació o que diguéssim, agrupa, no?, amb aquesta, aquesta por, per exemple, és l'ogro, no? L'ogro és aquest ser mític que el nen d'alguna manera es construeix i que dona, pot donar explicació de quina és la, la, la por que en el nen apareix. Per exemple, por a ser devorat, no? La por a ser devorat és algo que a través del conte, per exemple, a través d'un conte, el nen és capaç de simbolitzar, és capaç d'explicar, és capaç d'exterioritzar, de posar paraules, no?, amb tota una sèrie a tota una sèrie d'ansietats que són més aviat, diguéssim, inconscients i que tenen a veure una mica amb com el nen afronta les noves situacions, no? Per exemple, la separació de la mare és una de les, diguéssim, angoixes principals que el nen viu, no? Per altra part, si no es dona aquesta separació de la mare i que és el pare el qui d'alguna manera provoca aquesta separació, el nen queda, pot quedar com a, diguéssim, pres, devorat per aquesta possessió, no?, entre mare i fill i fill i mare. Llavors, tot això provoca tota una sèrie d'ansietats que el nen ha d'anar metabolitzant, ha d'anar sortint, despegant, no?, i que, per exemple, a través dels contes pot ser una bona manera, no?, de simbolitzar tot això.
Doncs així diríem que segons quin conte se li explica, li pots fer més o menys angoixa també. O sigui, si li expliques un conte de bruixes i fantàs, tot això, al nen això li pot quedar molt. I en canvi, si li expliques un conte de, no sé, de que no hi hagi ni bruixes, ni fantasmes ni coses d'aquestes, que sigui un conte més aviat doncs dolç, per dir-ho d'alguna manera, això també pot influir a les seves malsons, no?
Però jo tampoc no diria que a l'explicar un conte on apareix una, no sé, una bruixa dolenta, això sigui dolent pel nen. És a dir, en la primera infància, l'ambigüetat el nen la tolera bastant malament. Què vull dir amb això? Que, per exemple, si tu li expliques un conte amb el nen, no?, amb un nen que té 3 anys i apareix en aquest conte una figura dolenta, per aquest nen això és bo, no? Quan s'explica un conte on apareix una figura dolenta i el nen, quan un nen és petit en la primera infància, que diguéssim li és difícil d'integrar, no?, que una mateixa persona, que aquesta mateixa bruixa, per exemple, que una bruixa pugui tindre qualitats bones i qualitats dolentes. Això, en la primera infància, el nen aquesta ambigüetat no la tolera massa bé o no la capta massa bé. Llavors, explicar-li un conte al nen, no?, on apareix una figura dolenta, el nen a través d'aquest conte capta les característiques d'aquesta figura dolenta. I això pot ser estructurant pel nen. Clar, el que no fora indicat, no?, és explicar-li un conte de por o d'una bruixa malvada a un nen quan el vas a portar a dormir. En aquest sentit, estic d'acord amb tu que és millor explicar-li un conte on apareix una figura dolça, com per exemple tu deies, no? Però bueno, que tampoc, diguéssim, la idea aquesta, no?, de que podem traumatitzar o podem fer mal a un nen perquè se li està explicant un conte on apareix una figura dolenta, doncs no té per què ser així, no? Que en un moment donat, doncs, bueno, el nen capta aquestes característiques, no?
Molt bé. I a vegades que...
Sí, perdona, Montserrat. Si era més tard, no?, quan, per exemple, a partir dels 5-6 anys, diguéssim, és bo explicar contes on apareguin figures que tenen tant qualitats bones com qualitats dolentes, perquè, de fet, aquesta és la realitat, que tota persona té bones qualitats i dolentes, i qualitats no tan bones o dolentes, no?
Sí.
Llavors, això, a partir de certa edat, s'integra, el nen és capaç d'integrar això i és capaç, diguéssim, d'analitzar aquell personatge i veure que té coses bones i té coses dolentes i que allò, a l'incorporar-ho, amb ell li serveix una mica per estructurar la seva fantasia o les seves imaginacions, aquestes, bueno, fantasies que els crios tenen, no? De fet.
Sí, sí, llavors és bo entreposar còmics i contes de terror, bueno, terror, de...
De por.
De por. Vull dir, el nen, llavors, ja, quan és ja 5-6 anys, ja, ja diferència. Hi ha sí, diferència, sí. Ja, això.
Clar, home, jo tampoc... o sigui, a veure, no, és, no, no, no el traumatitzarem el nen per explicar-li un no, conte de por.
Ja,
o perquè el nen vegi una pel·lícula on apareixen, jo què sé, seqüències de por, no? Mm. I, però, perdona que torni el mateix exemple, no? Que si un nen, per exemple, ha d'anar a dormir, no li expliquis un conte de por. Si no li deixis veure una pel·lícula de por. De fet, una pel·lícula de por, una pel·lícula de terror, no és adequada per un nen. És adequada, per un, en tot cas, per un adolescent,
sí,
no?
Sí.
Però no per un crio. Ni primera ni segona infància, no? Almenys aquest
sí,
és
el sí, no, ja. A veure, hi ha nens que inclús es resisteixen a quedar-se dormits.
Sí.
Resisteixen a quedar-se dormits. Això, a veure, si no és massa sovint, vull dir, a la infància és normal, més, entre cometes. Però si això persisteix, que el nen vagi creixent i tingui aquesta fòbia, això ja és fòbia, a quedar-se dormit perquè doncs, té por que en una hora determinada es desperta i perquè està somiant el mateix i cada dia el mateix, això ens ha de preocupar els pares.
Si el nen té malsons, o sigui, a veure, jo aquí diferenciaria de dues coses, no? Si el nen... en el cas de nens que tenen terror nocturn, un cop aquests terrors nocturns tan aviat apareixen com poden desaparèixer. Un nen que ha patit de terror nocturn, és fàcil que aquest nen li costi anar a dormir i que tingui por a l'hora d'anar a dormir, que tingui por, per exemple, a la foscor. Llavors, és fàcil que aquest nen li costi a dormir i que necessiti, doncs, a lo millor, per exemple, explicar-li un conte o que necessiti, en un moment donat, que el pare estigui o que la mare estigui present. Però això pot tindre, diguéssim, una contraindicació, perquè els nens també són molt hàbils, diguéssim, a aprofitar, diguéssim, a partir de certs problemes, a tindre un benefici secundari d'això que es diu. No? Per què vull dir això? Que si el nen s'acostuma a dormir, o si el nen s'acostuma que estigui present l'adult, després a l'adult li costarà que el nen agafi l'hàbit de dormir sol. Per tant, jo el que diria és que quan hi ha problemes, com per exemple pot ser el terror nocturn, això sí que ens pot preocupar. Mm. I si aquests terrors nocturns persisteixen en el temps i la intensitat d'aquest terror és fort, jo crec que és un moment... Això és un símptoma i aquest símptoma, en tot cas, ha de ser analitzat per algun professional. I val la pena consultar, no?
Sí, sí. I ara, a veure... El nen, quan té mal son, el somiar, somia moltes vegades amb veu alta i pot cridar. Mm-hmm. I això l'espanta. Amb ell mateix es pot despertar, l'espanta, i llavors corrent, que és el primer que fa? Anar a buscar doncs, un algo que el calmi. I se'n va a l'habitació dels pares. Mm-hmm. Això, vale. Una nit i dos... Encara. Sí, ja. Però si això s'ho pren de costum, sí. Ja...
Clar,
llavors...
però com fas perquè si tu aculls el nen al teu llit no hi hagi una segona vegada? És molt difícil.
Sí, bueno, és que és això, és acabar difícil. El nen se mal acostuma, llavors sí. per a dormir ja el sol d'allò sempre anirà a refugiar el pare i la mare, fins que el pare i la mare diuen, bueno, escolta, xató, aquí m'ha arribat, te vull dir, clar, és un arma de...
Sí, de doble filo.
De doble filo, que es diu, no?
Sí, sí.
Perquè,
sí.
Clar, tu no deixaràs si el nen se desperta en què t'angoixa, que es desperten amb aquells entresuats i d'allò, clar, tu pateixes pel nen i dius, bueno, què passa? I, oi, doncs mira, vine al meu llit, que això és molt normal, no? Uh-huh. Vine al llit i ja, mira, però avui dorm aquí. Uh-huh. Però això el nen que no s'ho prengui de costum.
Sí.
Dic jo.
Mira, jo la meva opinió en tot aquest tema és la següent. O sigui, un nen que té malsons, un nen que té terror nocturn, això és una cosa, és un, diguéssim, és com un jeroglífic que s'ha d'acabar desxifrant, no? Si els pares per ells mateixos poden acabar descifrant què és, quina angoixa subjacent hi ha davall d'aquesta manifestació que es tradueix o que es concreta, se concreta, no?, amb un malson o amb un terror nocturn, perfecte. Els pares mateixos poden acabar d'alguna manera pues, sabent què és el que portava el nen a tindre aquest por, no? En cas de que això no sigui així, de que els pares no són capaços de desxifrar aquest jeroglífic, cal una ajuda d'un professional. Si aquesta situació persisteix i una de les, diguéssim, de les solucions acaba sent que el nen es tranquil·litza quan va al llit del pare o de la mare, i s'acostuma a això, i d'aquesta manera el nen no té terror, no té malsons, o quan no es té, després li és molt més fàcil agafar el son perquè se sent emparat amb el pare i la mare, el que s'està propiciant és a la no separació. I el nen, perquè sigui un subjecte, diguéssim, autònom, s'ha de separar de la mare, sobretot.
Sí, no? Sí.
I també, diguéssim, del pare. Hauria de ser una... per arribar a la maduració cal que quedi despegat. No?
Despegat de l'unitat.
Per tant, portar el nen al llit dels pares no és una bona solució, perquè això el que s'està fent és, diguéssim, perpetuar i entrar en, una, bueno, en un cercle que després costa i que això pot durar molts anys.
Doncs llavors tu què diries? A veure, llavors la solució... Segons tu, què seria? Anar a l'habitació del nen, parlar amb el nen i assossegar-lo?
Assossegar el nen sí que és una bona
manera...
solució.
Jo o sigui, és anar la mare normalment, que vagi al quarto del nen i calmar-lo i assossegar-lo, en vez de que el nen vagi a l'habitació d'en ell.
Sí, sí, sí. Aquesta pot ser una solució. Però si això continua... els pares, com que estan, diguéssim, tan implicats en el problema, en aquesta angoixa subjacent del nen, jo crec que per ells sols no poden resoldre el problema. Per tant, necessiten de la intervenció d'un professional.
Molt bé. I per aquí, doncs, hem arribat, Joan?
Sí.
Hem acabat esperant que hagi sigut totalment del vostre interès i a veure si us animeu a trucar al telèfon de la ràdio, que recordeu que és el 977-83-1135 i el 977-83-004, que és on podeu deixar els vostres missatges. I també a la web de la ràdio falset.net. Desitgem que passeu un bon dia i fins aleshores, adeu-siau. Y el ocho a mí, el ocho a fi, con tapas a guardar, y el ocho a pro. Sorte de minha vida, um tablet a esperar.